Protagonistes a Cugat Ràdio, Cugat Diari i Cugat TV.
Molt bon dia, ara són les 9 i 8 minuts, continuem amb la Primera Plana, continuem també amb aquest cicle d'entrevistes per conèixer el nou equip de govern. Avui parlem amb la tinenta d'alcalde de Serveis a la Ciutadania, la senyora Susana Pellicer. Senyora Pellicer, molt bon dia i benvinguda.
Molt bon dia, gràcies.
No és encara nova perquè repeteix en aquest equip de govern. L'any passat, el mandat passat, els últims 4 anys també tenia aquesta cartera, però aquest any... Ara comencem nova feina, també serveis a la ciutadania, serveis a les persones, però depèn de vostè noves regidories, també depenen 3 regidories més. Com afronta ara aquest nou mandat amb més feina?
Bé, l'afronto il·lusionada perquè amb molta responsabilitat, que és el que haguem de fer, no? De la gent que ens ha votat ens demana moltes coses i jo crec que ho hem de fer. I com deies, aquesta nova àrea nostra de serveis socials, doncs, s'ha ampliat amb ensenyament i família, que abans no ho teníem, i amb tota l'altra àrea estrictament de cultura també, i de serveis socials, que inclou doncs també habitatge, joventut, etc. No? És una macroàrea, però bé, jo crec que amb els regidors, jo sóc la responsable final, com si diguéssim, tinc d'alcalde, però en cada àrea tenim un regidor, jo crec que molt responsable, no? I crec que en la mida en què, més tant la senyora Esther Salat com el senyor Xavier Escurà, aquesta feina ja l'han fet durant l'anterior mandat, doncs no és que no em preocupi, però jo crec que m'han ampliat l'àrea, però també m'han posat les persones que m'havien de posar, no?
Per què s'ha decidit dividir també dintre d'una macroàrea totes altres regidories que depenguin també d'una àrea que es digui serveis a les persones, però i que, per exemple, la família, que no existia la regidoria de família, també s'hagi creat? El per què d'aquesta estructura?
Jo crec que en aquesta estructura el que jo crec que la gent ha de visualitzar és que nosaltres donem atenció a les persones. Què ens passava abans? Atenció a les persones, per exemple, educació, quan ets petit, doncs no depenia d'aquí, eres educació, que estava en cultura, en un altre lloc, no? Llavors et feia jove i la joventut no estava aquí tampoc, no? Llavors jo crec que el que s'ha volgut plasmar és que és atenció a les persones en totes les àrees de la seva vida, eh? O sigui, tenim ensenyament quan som petits, com tens molt bé, família, no? Tenim universitat, tenim cultura, que és, bueno, és com molt més transversal, i anem fent fins a gent gran, no? Llavors abans, que quedava una mica dispers, jo crec que atenció a les persones és atenció directa a tot tipus de persones, o sigui, una atenció com més de tothom, no?
Atenció a les persones amb uns mandats amb crisi econòmica. Quin és el principal objectiu per atendre correctament aquests santcugatencs, ja no només persones, sinó els santcugatencs de carrer, que pateixen també molt aquesta crisi econòmica?
Sí. Bé, doncs estem treballant en això. Jo crec que hi ha diverses línies de treball. Una seria l'atenció generalitzada a tots els col·lectius, després l'atenció especialitzada ja a col·lectius més afectats i més necessitats, i parlaríem doncs de col·lectius més vulnerables, no? Doncs des d'infants en risc, dones maltractades, i no solament això, sinó el que és el seu voltant, no? I la protecció de tot això. I bé, des d'aquest mandat doncs serà difícil. El que jo també vull llançar una mica el missatge de que quan parlem de crisi, quan parlem de que seran temps difícils, també crec que l'Ajuntament ha de saber estar en el seu lloc, no? Perquè fins ara, en general, a vegades pensem que l'Ajuntament ha de ser el pare i la mare de tots els problemes, de tot. Jo crec que és l'Ajuntament, concretament des de serveis socials, de la nostra àrea, hem de fer acompanyaments, no? Hem d'ajudar les persones, sobretot més vulnerables, a que tinguin la seva sortida, però no ho hem de fer tot, perquè ni ens correspon com a administració, i a més, que la gent també ho ha de saber, no? Jo entenc que quan hi ha problemes al cap la gent vingui a manifestar-se a l'Ajuntament, no? Perquè és l'administració que té més a prop. El que no estic tan segur és si ens poden demanar que nosaltres obrim el cap de Valldoreix, per exemple, a l'estiu, no? Llavors, jo crec que aquest mandat també serà el moment de posar les coses a cadascú a qui li toca, no?
En la qüestió dels serveis socials, per exemple, si augmenta el número de famílies que necessiten ajudes, també és veritat que treballen mà a mà amb Càritas, que després en parlarem d'aquest menjador social que tot just avui a més també visitem. Quin és el paper que ha de fer l'Ajuntament? Com pot ajudar l'Ajuntament a aquestes famílies? En el cas d'ajudes, per exemple, de primera necessitat.
Ara pràcticament les que estem fent són primera necessitat, que com deies és abans el menjar, que tenim la col·laboració amb Càritas, roba, amb Creu Roja, i també atenció social, que vol dir que hi ha gent que doncs, no pot pagar la llum i aigua durant uns mesos. Llavors veiem que o els ajudem en aquest moment o els desnonaran o els sauran fora, amb la qual cosa el problema serà més gran. Doncs jo crec que els serveis socials fan una molt bona feina. Entrevistem a les persones, es veu si pot haver un recolzament familiar, se'ls fa una entrevista i a partir d'aquí és una qüestió tècnica, no?, que els serveis socials, la persona que atén, doncs decideix de quina manera es pot ajudar. Continuo dient que és un acompanyament. Que nosaltres a vegades ens pensem, escolti, és que m'ha de trobar una feina, l'Ajuntament no li trobarà feina, potser el que pot dir és donar vies, no? Doncs vagi al SOM, potser pot fer algun curset, mentrestant que no, un dels dos no troba feina, doncs potser aquestes despeses de llum o d'aigua podem ajudar després amb un retorn.
És a dir, fa com una mica d'assessorar aquella gent, és a dir, sí. Si algú li falta feina, vostès no li donen feina, però sí els mecanismes per saber com trobar aquella feina.
Això. Llavors, perquè l'Ajuntament no és un lloc de crear feina, no? El que sí que hi ha vegades doncs, que ve gent despistada o més que despistada, jo crec que és l'angoixa de quedar-te sense feina, de no tenir mai més res, doncs fem aquest treball com bastant d'acompanyament, no? Doncs perquè no vas aquí, no vas allà, entrevistes amb algunes amb empreses, o sigui que aquesta feina és minuciosa, no? I llavors tampoc tenim molta gent treballant, i tenim el que ens marca la ràtio, però bé, creiem que això se'ns augmenta i bé, doncs s'ha de dir, és una feina que no pots reunir-la fer una reunió amb aquests problemes, només més cada família té els seus problemes, cada família té les seves necessitats i ajudem amb tant en quant el tècnic decideix que s'ha d'ajudar.
Ara deia, creiem que això augmentarà, o sigui, la demanda de santcugatencs que necessiten assessorament, ajuda, acompanyament, augmentarà, però ha augmentat en els últims 2 anys. Ja hem vist més gent que necessita ajuda de la que no necessitava.
De fet, fa un parell d'anys vam incorporar aquells 800.000 euros ja que teníem com a extraordinari en el pressupost ordinari i de fet els hem anat gastant.
I pel pressupost del curs vinent, de l'any vinent, això s'augmenta també?
De fet, està ja incorporat, no l'hem fet encara el pressupost, però l'alcaldessa va dient, i ens ho creiem, i això és el que ens ha manifestat, de que no es baixaria, així com el pressupost serà
cap a la baixa,
a la baixa, el pressupost de serveis socials no es baixarà.
S'augmentarà també? O
no ho sabem. No ho sabem. També hem d'anar amb cura amb això, perquè els serveis socials també és atenció a la gent gran, a beques menjador, i llavors són un tipus d'ajuts que quan comences un any després o canvia molt la situació, no pots deixar-ho de donar. Llavors, si per exemple nosaltres comencem a posar teleassistència a gent que de moment el tècnic ha dit que no, que pot aguantar o que està encara en situació doncs, que pot aguantar, no? Una persona gran o així. I ara perquè tenim 800.000 euros comencem a posar teleassistències, vol dir que potser viuran una mica millor, però l'any que ve no els hi podrem treure ni l'altre, ni l'altre, ni l'altre. O sigui que prestem un tipus de serveis a vegades que no anirà mai a la baixa, sempre anirà perquè la persona cada vegada serà més dependent.
L'altre dia es va presentar el conveni que havien signat amb Càritas, tot just avui a la tarda hi ha una visita al que serà el nou local del nou menjador de Càritas, a una subvenció que l'Ajuntament dona de 40.000 euros, si no m'equivoco, que va a Càritas. Suficient aquests diners per a aquest projecte que sembla que tindrà bastanta sortida a Sant Cugat?
Sí. Bé, suficient. Nosaltres hem parlat amb ells i ens han dit doncs, que per començar nosaltres... O sigui, no són exactament 40.000 euros, són 18.000 euros per aquest projecte i llavors ho sumem doncs, els que donem ja normalment per aquesta col·laboració que ells fan o que nosaltres fem amb ells. Bé, és el que ens han manifestat, no? Nosaltres feia temps que veiem aquesta necessitat, que els serveis socials ens deien hi ha gent gran que sabem que se'ls dona menjar però no cuina, que no solament això, sinó que perquè estan sols, o llavors aquest servei, jo crec que ens ensenyaran avui, crec que farà aquesta feina, no solament repartir menjar, que ja ho fan, no? Les famílies van allà i se'ls dona un pack, una a cada cosa, sinó una feina molt, molt social. I d'on traurem la gent? La traurem de serveis socials. O sigui, hi haurà, jo crec que aquí la col·laboració ha de ser molt, molt estricta. L'altre dia un veí em deia, hi haurà cues a fora? Li deia, escolti, no hi haurà cues perquè no és un menjador social gran i a més no podrà anar tothom qui vulgui, no? Ha de passar per uns serveis socials que realment ho necessiti, i llavors els serveis socials parla amb Càritas, llavors...
Bé, fins a quanta gent creuen que podrà donar cabuda, això sí?
Em sembla que ara parlen de 20 persones al dia. Però clar, depèn de les necessitats de la persona, perquè no, clar, un dinar en un, dinar en 20, pots fer un torn de 20 i un torn de 40, però depèn de quines són les teves perspectives, o sigui, els teus objectius. Si el teu objectiu és que el senyor dini o la senyora i se'n vagi, doncs potser ja està, no? Què tenim? Tenim un servei de dutxa, és una tonteria per nosaltres, per la gent jove, perquè bé, ja ho hem viscut tota la vida i a casa nostra doncs sempre hi ha hagut dutxes. Encara hi ha gent gran, per exemple, que no, bueno, doncs que no, per el tipus de banyera que té o el que sigui, doncs li costa, no? Doncs aquest acompanyament costa molt en dir 20 persones, 15 persones, perquè si ho divideixes en total surt car el servei, com si diguéssim, però jo crec que no podem dividir-ho perquè no és el menjar, és l'acompanyament, és que puguin fer una rentadora, si ells no en saben fer aquest acompanyament, i jo crec que bàsicament serà gent gran i després gent amb criatures, Bueno, treballem conjuntament amb serveis socials. Jo crec que Càritas té la suficient experiència com per també distingir, i crec que bé, si en un futur s'ha d'ampliar, doncs es poden fer més torns, però jo crec que ja està estudiat per una atenció més generalitzada, no només donar menjar.
Canviem de qüestió també d'àrea, parlem d'educació, i tant, no tant en la qüestió educativa dels nens, sinó del que afecten també a les famílies i a l'organització. Avui Cugat.cat obre la seva portada amb aquesta notícia que ens va confirmar el Consell Comarcal, que el transport escolar, a partir del 7 de setembre, que és quan comença el curs de la temporada vinent, serà 4 vegades més car del que han pagat ara les famílies. De 65 euros passa a pagar a la família 260 euros per nen i any i trajecte. Com ho veuen vostès? Perquè nosaltres ahir vam parlar amb l'AMPA de Sant Cugat, amb la coordinadora, i vam posar el crit al cel.
Tens raó. Bé, nosaltres, de seguida que la regidora d'Educació va saber això, ens va venir el gerent del Consell Comarcal, ens ho va explicar, i també hem de dir doncs, que estem buscant solucions. Solucions per què passen? Doncs passen, bé, una de les dels problemes que tenim aquí a Sant Cugat són les distàncies que hi ha entre diferents escoles, no? O sigui, entre on viu la gent, i per exemple l'escola de Floresta, de Vall d'Oreig. Llavors això és una... estem parlant amb el Consell Comarcal i amb la Generalitat de que és una cosa molt específica d'aquí, no? I per tant no es pot tractar el mateix aquest transport escolar doncs que el transport de Barcelona o d'una gran ciutat que poden anar amb metro o poden anar amb tren, no? Llavors aquí nosaltres des de l'Ajuntament podem col·laborar de dues maneres. Una manera seria, que és el que estem fent ara, un estudi de què costaria el transport que ja existeix, fer-lo arribar a les escoles, depèn de quina escola, amb les escoles doncs, que tenen més nens, d'una manera més regular i amb un acompanyament d'un adult. Estem parlant de secundària, quan parlo d'això. I després l'altra manera és, bueno, ja vam quedar amb el Consell Comarcal, que el que havíem d'intentar és que aquesta diferència doncs, no fos tan alta. El que sí que assegurem és que cap nen, o sigui, el que sí que l'Ajuntament ha de fer és assegurar que cap nen deixi d'anar a l'escola perquè no pot pagar això. A ningú ens agrada pagar. Jo també crec que és molt car. Però que si tu parles amb una escola privada, doncs la gent està pagant això. No ho comparo, però vull dir que els costos a vegades, quan abans també era gratuït aquest transport, no? I es va veure que s'han de racionalitzar les coses, perquè que sigui gratuït pel pare no vol dir que allò sigui gratuït, allò s'ha de pagar. Llavors es va pujar una mica, hi havia gent que no volia pagar, bé, al final l'han pagat, i ara jo crec que no arribarem a aquests 260, però jo crec que hi haurà, que s'haurà de pagar una mica.
És a dir, que vostès entenen que ha d'haver-hi un augment del transport, perquè no tot es pot ara mateix subvencionar, però potser no augmentarà un 400%, no, com és ara el cas, no, i nosaltres que les famílies s'espanten.
No, jo també estaria espantada. El que han de saber les famílies és que nosaltres estem en contacte amb el Consell Comarcal i estem mirant a veure com aquest número es pot baixar al màxim. I també assegurar que no hi ha cap criatura que no pugui pagar ni 60 que paguen ara, ni 70, ni 250, ni així.
Avui és 27 de juliol, les classes comencen el 7 de setembre i el primer autocar dels nens sortirà aquell dia, tot just la setmana vinent comença l'agost. Això és contrarrellotge?
És contrarrellotge.
L'acord quan pot arribar?
Estem fent números, o sigui, nosaltres vam tenir una reunió, nosaltres ens vam comprometre amb això que et deia dels transports, mirar els transports, fer un estudi, no, econòmic, perquè igual surt més barat posar una línia, o sigui, surt a compte, no, una part de l'Ajuntament que posi una línia que arribi fins allà, una línia acompanyada, que no un transport escolar, però que també vagi per més llocs, no? Llavors nosaltres estem fent una feina en aquests quatre sentits i ells també estan fent aquesta feina. Doncs a partir de la setmana que ve veurem.
I una solució passaria també, per exemple, a utilitzar les línies urbanes que vostès ja tenen, de línies normals, sí, que agafa la gent.
Una solució seria aquesta, reforçar-ho amb les hores de 9 a, o sigui, de 8:45 a les 9 i de 4:45 a les 5, per exemple, i potser posar un acompanyant, doncs això, no? Vol dir una senyoreta d'autocar, que dèiem nosaltres abans, no?
L'altre tema que també està fent parlar molt a la gent és el tema dels CAP. Ja per acabar tractarem aquesta qüestió. Tot just estan acabant d'arribar a un acord sindicats i Mutua Terrassa, l'operador privat que gestiona els dos CAP de la ciutat, que actualment n'hi ha. Demà els treballadors han de ratificar en assemblea i via referèndum
si estan d'acord
o no, i dilluns això sembla ser que anirà ja al Departament de Treball de la Generalitat i es tancaria. Sí que s'ha fet un pas més entre el que demanava sindicats i el que proposava Mútua, però tot i així encara no se sap ben bé si a partir de setembre a Sant Cugat hi haurà servei d'endocrinologia, reumatologia i rehabilitació. Vostès que en saben sobre tot això i què poden fer?
Doncs el que et deia abans, nosaltres jo crec que hem de ser exigents amb CatSalut, que és el que estem fent, exigents amb Mútua, avui per exemple tenim un dinar, però hem d'arribar fins on arribem, no? A mi de vegades em diu, doncs hauríeu d'obrir el CAP de Vall d'Oreig. Bueno, a més, el Mútua ens explica que per racionalitzar serveis i així, no és la primera vegada que es fa, a més, i que quedarà tot cobert, doncs nosaltres també entenem quina és la situació econòmica i per tant el que hem de deia abans, tant ens hem d'assegurar que no hi hagi cap criatura que es quedi sense anar a l'escola pel transport, el que hem d'assegurar és que cap persona no es quedi sense metge perquè treuen els metges de capçalera i les infermeres. Aquests tres serveis, doncs, és el que estem parlant. De quina manera es poden recuperar? I jo crec que en la reunió que tindran demà, doncs, s'aclararà tot una mica. Parlaven del copagament, no sé si serem els primers o no, però jo veig que ja seria una sortida i que jo crec que ells també ho estan parlant. Nosaltres amb les intervencions que té el CatSalut, amb Mútua també no hi podem entrar. O sigui, ens hem reunit i hem manifestat quin és el desig de l'Ajuntament, no? Doncs que no es perdin serveis, no volem que es perdi res, però clar, som com un agent afectat però extern, en el sentit que no podem intervenir en aquestes negociacions, no? També hi ha el tercer CAP.
Això no va dir, a partir d'octubre també.
Perquè dèiem, bueno, hi ha el tercer CAP, sentir... si Mútua fa un ERO, no? aquest tercer CAP com quedarà.
Qui l'ha de gestionar? Perquè a més a l'octubre no només s'obre el període per presentar propostes per gestionar el tercer CAP, sinó per renovar el primer i el
segon. Sí, perquè el primer i el segon estan en pròrroga i llavors la Generalitat treu a concurs els tres. I
Mútua Terrassa s'hi presentarà.
Mútua Terrassa s'hi presentarà i suposo que algú més, no ho sé, i ens han dit que a finals d'any doncs, que estaria, el podíem tenir en funcionament, no, ja. És un temps, com deia, difícil, no és cap excusa.
És com paradoxal, però... també, que presentin ERO's, es vulguin presentar a gestionar altres CAP, que rebaixin serveis però s'obri un tercer CAP, és com a la gent li sobta també, no?, tots aquests moviments.
Bueno, jo crec que el tercer CAP també ha de servir una mica per descongestionar una mica, no bastant, el CAP del centre, de la mina, i llavors s'han de veure com es redistribueixen aquests serveis, però bé, hi haurà un pressupost fos per això, jo crec que si CatSalut accepta o escull finalment Mutu a Terrassa serà perquè tenen suficients arguments i suficient solidesa, no? Estarem al darrere tot això també, eh?
Això ho esperem, perquè si no els santcugatencs encara estaran més amoïnats. Hem parlat amb la tinenta d'alcalde de Serveis a la Ciutadania, senyora Susana Pellicer, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Protagonistes a Cugat Ràdio, Cugat Diari i Cugat TV.